yo te olvidé, ya te di pisón, tu guagua se fue. Así que no cantes el himno soviético en mi cabaret. Devuelve las llaves que en Praga tú sabes ya no.
Rafa Sanahuja,
Camins,
Radio Estel,
explicant històries.
Se dice el chongo pantera, ya nadie habla de mi lancundera. Y ese no era cualquiera, ya nadie habla de mi lancundera. Llegó lo vaquia te espera, ya nadie habla de mi lancundera.
Doncs avui sí, avui s'està parlant molt de Milan Kundera perquè l'escriptor txec, un dels més destacats del segle XX i habitual postulant al Nobel de Literatura, ha mort aquest dimecres als 94 anys, segons ha informat l'emissora pública Radio Praga. La portaveu de la biblioteca Milan Kundera a la seva ciutat natal, l'Anna Mlasova, ha confirmat la defunció a l'agència France Press i ha atribuït la mort a una llarga malaltia. Milan Kundera, mundialment reconegut escriptor txec per la seva obra literària i assagística, entre les seves obres més destacades hi ha aquesta obra que, si no l'heu llegida, com a mínim segur que heu escoltat aquest títol mil vegades, La insuportable lleugeresa de l'ésser. També va escriure La broma, El llibre del riure i l'oblit o La identitat. Kundera és considerat un dels autors més importants de la literatura contemporània i el seu estil narratiu es caracteritza per la combinació d'elements filosòfics, polítics i psicològics. A més de la seva carrera literària, Kundera també ha estat professor de literatura a diverses universitats europees. Per valorar una mica durant els propers minuts la figura de Kundera i la seva influència a la literatura contemporània, ja podem saludar el Lluís Quintana Trias. Ell és professor de llengua i literatura catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall. Lluís, bona vesprada.
Bona tarda. Molt... Aquest són cubano que sonava del Milan Kundera, què és això?
Doncs mira, ara tu, saps què passa? Que la tria musical es la fa Ferran Capdevila, el nostre productor. Espera, que com? Frank Delgado, en aquest cas un autor cubà, que va fer aquesta bachata, perquè és una bachata pura i dura, amb aquest concepte, ja ningú parla de Milan Kundera. Curiós, Lluís?
Sí, curiós.
Ens ha semblat que era una bona manera d'il·lustrar doncs, aquesta entrevista. Lluís, escolta, quin creus que serà el llegat literari de Milan Kundera? Evidentment és molt gran, és potent, però com ens el podries descriure?
Bueno, la gràcia de Kundera és que és un escriptor que quan va aparèixer era un tipus de literatura que aquí no estàvem gaire acostumats, que era aquesta literatura dels intel·lectuals dissidents de l'Europa de l'Est,
sí,
que era una expressió que a ell no li agradava gens, per cert, perquè ell deia que ell no formava part de l'Europa de l'Est, ell era Europa Central. I per nosaltres havíem decidit que tot el que era comunista era Europa de l'Est. I aleshores ell era un tipus de literatura molt àcida, molt crítica, i que, per tant, aquí no estàvem acostumats a aquesta força i aquesta violència, no violència física, sinó de violència ideològica, no? una gent realment ideològicament molt potent, molt forta i molt crítica, tant amb els seus sistemes, els sistemes comunistes, com amb l'Europa Occidental, perquè ells descobrien que quan arribaven a l'Europa Occidental els intel·lectuals més anomenats eren comunistes, i això els semblava a ells una frivolitat absolutament. Per tant, jo crec que quedarà aquest tipus de literatura que en els anys, quan va començar a publicar ell als anys 70 i als anys 60, era realment una cosa molt, aquí, molt inesperada.
Per tant, va obrir camí en aquest sentit de la, utilitzant les teves paraules, aquesta violència ideològica, aquesta càrrega tan potent que transmetia amb la seva literatura. En la vessant purament narrativa, com a estilística, com el definiries?
Bé, ell feia una mena de literatura que, en la qual hi havia l'intervenció de l'autor era molt present, amb tota mena de comentaris laterals a la narració, de manera que era una narració en la qual l'autor opinava constantment sobre els esdeveniments. Per exemple, eren molt famoses les seves màximes, les seves sentències, frases curtes. Molt sovint, una cosa que ara seria més aviat difícil, que eren molt sovint molt misògines. El paper de la dona sempre era destacat d'una manera molt, molt crítica,
per tant...
però amb una... molt contundent, diguem.
Bueno, és interessant, perquè al final moltes vegades tenim... clar, aquí és curiós i depèn de les èpoques i de les circumstàncies de cada autor o de cada personatge històric. Clar, tenim moltes vegades el personatge, el talent narratiu o com tu deies, aquesta innovació vinguda doncs, de les seves circumstàncies polítiques del seu país, però sí que és interessant, no?, que de vegades trobes aquesta, aquesta dissonància amb els temps que corren, no? I és curiós que, sense cap complex, Lluís, ens destaquis que, bueno, era una persona que el paper de la dona no el considerava com, com segurament es mereix.
Sí, jo crec que més que no considerar-lo com... no era un agressor. Era simplement una persona que ja sabia molt clara la diferència entre els dos sexes i ell veia molt clarament que amb les dones no sé què va entendre, no acabava d'entendre el seu paper i no acabava d'entendre la seva, la seva manera de veure. Però no era una persona... No el diríem un agressor, eh? No té res a veure.
Està bé el matís. Més fruit, tal vegada, de les seves circumstàncies, no? que de les seus propis pensaments, podríem dir-lo d'aquesta manera.
No,
exacte. Lluís, com creus que ha influït? És a dir, ell va ser innovador, ens ho has explicat, en aquesta violència ideològica plasmada en les seves obres. Creus que ha obert camí, que hi ha autors que han begut d'aquesta font, que ha influït en els autors posteriors o contemporanis?
Mira, ell ha fet una cosa que nosaltres aquí a Catalunya podem entendre molt bé,
bueno,
els països de parla catalana podem entendre molt bé, però que potser a França no va ser prou ben entès i a Espanya tampoc, i és que ell és un escriptor que escriu en txec i després escriu en francès. Als 65 anys es posa a escriure en francès, que és una cosa que no és fàcil, i sobretot no és fàcil que la teva obra sigui acceptada com un dels grans escriptors de la literatura francesa. I ell, aquest xoc, sempre el va tenir molt present. I, per exemple, quan va començar a escriure en francès, va retraduir tota la seva obra al francès. I en els seus llibres, al final de tot, hi havia allò, la llista de les obres d'aquest autor, i hi havia una nota que deia: tots els llibres que he traduït jo al francès s'han de considerar obra veritable meva. És a dir, que era un autor que escrivia en txec, escrivia en francès, i ell volia que fos considerada tant obra seva l'obra escrita en txec com l'obra escrita en francès.
Sí, és molt interessant.
Sí, és una actitud molt... és una actitud molt estranya, perquè és molt inusual, perquè normalment tenim aquesta idea de la llengua materna, l'única llengua a la qual tu pots escriure, etc. I ell defensava que no. I una altra cosa que feia molt bé era explicar... ell té un assaig que és molt interessant, que és el taló, le rideau en francès, el taló, que és explicar quin és el paper de les grans literatures i les petites literatures a Europa. I diu una frase que està molt bé, diu: això que Kafka és un escriptor txec és mentida. Si fos un escriptor txec, ningú sabria que havia existit. La gent sap qui és Kafka perquè escriu en alemany. I això és una cosa que aquí a Catalunya, els que llegim en català i els que llegim en castellà, ho sabem molt bé, no? Que hi ha més autors de literatura catalana que han passat absolutament desapercebuts simplement perquè escriuen en català.
Doncs és una reflexió molt interessant, sobretot per un cop més obrir-nos a entendre que la cultura és absolutament tot i que qualsevol idioma pot tenir la seva parcel·la i la seva importància, més amb notícies com les que ens han arribat des del País Valencià, des de Borriana concretament, amb aquest vet, no?, al català per se.
Exactament.
Per ser català, cosa que doncs des d'aquí ens costa molt entendre, i et parlo com a castellonenc, perquè jo soc de Castelló, al costat de... bueno, Borriana és pràcticament castelló, per tant no entenc aquestes coses. Lluís Quintana és professor de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens està ajudant a valorar la figura de l'escriptor Milan Kundera, desaparegut avui als 94 anys. Lluís, hem de fer una petita pausa, però encara tinc algunes preguntes que m'agradaria posar en la teva consideració. Si ens esperes, continuem uns minuts més amb la conversa, et sembla?
D'acord, perfecte.
Perfecte, doncs tirem una pausa i encara continuem una mica més parlant de literatura. Ara tornem. mica, m'han obert el micro i se m'ha sentit dir, no passa res. Seguim en conversa amb Lluís Quintana Trias, professor de Llengua i Literatura Catalanès a la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguís amb nosaltres, Lluís?
Sí, sí.
Mira, parlem de Milan Kundera. Ell també va tenir una passió molt gran pel cinema, passió cinematogràfica que el va conduir a l'ensenyament d'història del cinema a diverses institucions a la capital txeca. De quina manera va poder influir aquesta passió en la seva literatura? Veus algun punt en comú?
Bueno, ell com els seus veïns polonesos, Txecoslovàquia i Polònia, eren gent que tenen una cinematografia molt potent, que aquí ens va arribar molt malament, perquè òbviament la influència americana era molt forta i les distribuïdores no els interessava, però yeah, les escoles de cinema de Praga i de Polònia eren, de Cracòvia, em sembla, més que a Varsovia, eren especialment valorades. Aleshores, clar, tota aquesta manera de narrar seva, que és una manera de narrar molt sovint molt sincopada, amb moltes escenes, amb una narrativa, molt sovint una narrativa breu, no contes, novel·les, però no són novel·les com aquestes, les que estem acostumats a tenir ara, tot i que La insuportable lleugera del ser és una mica més gruixuda, però les altres, les últimes que va escriure, L'ignorància o La lentitud, no són especialment, i potser jo no hi he pensat gaire amb això, però potser la manera de narrar cinematogràfica sí que és especialment important en aquesta manera més compacta, més sincopada d'escriure.
A més, al final, literatura i cinema són dues maneres d'explicar històries i sempre van una mica de la mà. Ara tu feies menció... Sí? Digues, Lluís.
No,
doncs deia que, clar, feies menció, ell té moltes obres molt importants, però clar, tots tenim al cap aquesta obra que en un moment o altre de la nostra vida doncs hem com a mínim escoltat anomenar, segurament molta gent també l'ha pogut llegir, La insuportable lleugeresa de l'ésser, una novel·la de l'any 84 d'amor i sexe que està trufada de filosofia i de sentència, segurament, com tu deies abans, i dels seus pensaments i de les seves idees. És la seva aportació més important, segurament, de tota la seva obra.
Bueno, això, això passa amb tots els escriptors, i és, clar, l'obra que ha tingut èxit en vida és la que, en el moment de morir, pensem que és la que el marcarà. Jo, la veritat és que no ho sé, perquè penso que la trilogia última també és molt interessant, però ara aquesta és la més coneguda, per tant, de moment, és la que l'associarem amb ell. Bé, és veritat que és una època, és una narració que encara passa tota a Txèquia, i per tant no cobreix la segona meitat de la seva vida. Bueno, no meitat, perquè comença als 65 anys, que ell, quan comença a escriure, a França i en francès. I per tant la part aquesta de vivència no queda tan coberta, però de moment aquesta és la que el fa conegut. De fet, aquesta obra és del 84 i ell no comença a escriure en francès fins al 95. Vull dir que... però fixa't que quan ell escriu això, ja té una certa edat. Té 54 anys. Vull dir que
sí.
És un autor que aquí ens arriba quan ja ell, al seu país, és una persona coneguda i que s'han deixat notar bastant per la poesia i el teatre, curiosament, que aquí ja no ens ha arribat gens.
Home, mira, fas també una assistència al peu, perquè ell és prosista, poeta, dramaturg i assagista. Va provar sort al teatre i va adquirir també cert prestigi amb l'escriptura del propietari de les claus i també Bobada. Clar, en principi és molt versàtil, és un escriptor molt versàtil. No sé si destacaries alguna vessant davant d'altra.
No, jo crec que em sembla a mi que la part narrativa és la que quedarà més. Ara hem de pensar que en el món dels anys 70... a Praga, en plena Bueno, ja, recordeu que hi ha hagut la invasió soviètica de l'any 68, després de la primavera de Praga. Aleshores, la literatura és una cosa molt militant, i la militància en literatura es nota especialment en el teatre. Uh-huh. És on es fa realment l'activitat que arriba al públic, no? Uh-huh. Per tant, ell, el grup de Václav Havel, tota aquesta gent, és una gent que està fent una feina molt activa d'implicació personal en la denúncia de la dictadura. Uh-huh. I això es fa més amb teatre que amb narrativa. Sempre ha sigut així, no? Ara, jo crec que quedarà, o de moment sembla que quedarà més la narrativa.
Dues preguntes per acabar, si ens permets, Lluís. La primera és... Clar, tu fas aquesta diferenciació molt, molt, molt ben marcada entre tota la seva obra en txec i a partir de l'any dels seus 65 anys comença a escriure també en francès. Creus que el canvi d'idioma d'alguna manera influeix en el seu estil o en la seva manera d'escriure o no? O es manté el seu estil molt fidel en un altre idioma?
Bueno, això ha sigut molt discutit i ell és un tema que li agrada molt parlar-ne. Mm-hmm. A ell li agrada molt parlar-ne perquè realment és una persona que ha reflexionat molt sobre això. Sobretot perquè, clar, són dues llengües. Nosaltres estem acostumats, els nostres escriptors, que per guanyar-se la vida han d'escriure en castellà, sí, i després s'autotraduixen al català, no? Mm-hmm. El Fuster o el Josep Pla, no? És el, sí, bueno, el Quim Monzó. És a dir, això és una cosa que... Però, bueno, són llengües romàniques i, per tant, tenen un pòsit bastant comú. Ara, entre una llengua germànica com el txec, que a més és una llengua que parlen 10 milions de persones, 11. Eh? Per tant, és una llengua que quan tu saps que et llegirà un nombre molt limitat de gent, tot i que a Txèquia llegeix molt més, la proporció de lectors, uh-huh, de txec és molt més alta que la proporció de lectors de català. Uh-huh. Però, en fi, ell, per exemple, diu, en un moment determinat, quan està exiliat a França i escriu en txec, ell diu, esclar, jo he d'escriure pels meus traductors, perquè tot el que jo escrigui a Txèquia no es publicarà, i aquí, si ho publico en txec, no m'ho publicarà ningú i a més no ho llegirà ningú.
És molt lògic.
Per tant, sí, escric pels traductors. Uh-huh. Això ja l'obliga a canviar una mica la seva escriptura en txec. Que quan després passa al francès, sí, això és una transformació més gran encara, perquè passes d'una llengua germànica a una llengua romànica i passes d'una cultura... dues cultures molt diferents, uh-huh, i per tant això t'obliga, i ell fa una reflexió sobre això.
I a veure, acabar, una persona que s'estigui escoltant, que vulgui endinsar-se, que no conegui massa de l'obra de Milan Kundera, però on ha de començar segons el teu criteri?
Jo crec que ha de començar per la Llegió d'Eugènes del Cèdre.
Directament.
És una obra molt divertida.
Fantàstic.
Una obra divertida, té molta gràcia, i després es pot mirar les últimes ja escrites en francès.
Val.
Per cert, en va haver una que la va traduir, la va fer en francès, però va sortir abans d'Espanya que a França.
Ah, fixa't.
No sé per què, però com que era una persona que tenia molt mal geni i s'enfadava sempre amb tots els seus editors i amb tots els seus traductors, no tinc jo por que s'enfadés amb els francesos i diguis, pues ara us fastiguejaré i la publicaré en castellà.
Ai, amb tota la mala llet del Milan Kundera, eh? Lluís Quintana Trias, professor de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall i avui ens ha ajudat a posar en valor la figura de Milan Kundera, del qual hem conegut la mort avui als 94 anys, aquest escriptor universal que ens ha deixat. Lluís, mil gràcies per estar amb nosaltres, ha estat una conversa fantàstica i que vagi molt bé.
Gràcies. Que vagi molt bé, igualment.
Gràcies. Vinga, nosaltres fem una pausa i la Júlia i la Carla es posen els barrets de reporteres. De Milan Kundera, no tan que pala,